Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Arribem puntualíssims a la secció de poesia. O sigui que, Joan Tres, molt bon dia.
Molt bon dia.
No comencis a dir-me que no tenim temps, no tenim temps, no tenim temps.
És que no tenim temps. Oh. Amb la quantitat de coses que hi ha avui...
Tu tens un problema amb el temps, oh. Eh?
Sempre l'he tingut.
Els poetes també, em sembla.
Els poetes...
És un tema molt...
Sí, no és que tinguin un problema, és que parlen molt del temps. El temps per ells és un dels temes importants.
Grans, clar, temes.
I aquest i l'altre.
Sí.
Jordi Van Campen, bon dia.
Bon dia.
Doncs anem per feina, no? Que som després, si no...
Vols... Tenim el Jaume també en alguna banda, em sembla.
Sí, estic aquí.
El Jaume Ponsa l'Horda, això mateix.
Ah, molt bé.
Benvingut. Bon dia, Jaume.
Benvingut. Per on comencem, senyors?
Comencem, a veure, primer agrair al Jaume que estigui en línia amb nosaltres. El Jaume està molt lluny ara mateix, està en un altre planeta.
I la connexió què és?
La connexió és...
Via satèl·lit, Jaume, o via...
Jaume, digue'ns on ets.
Ara mateix estic a Ciutat de Mal, a Mallorca.
Molt bé.
Tot un altre planeta, efectivament.
Una abraçada per Mallorca. I, a veure, comentar molt ràpidament, Carme, si et sembla, quatre activitats que es faran per aquí a Sant Cugat culturals aquests dies.
I
comencem per un clàssic, si em permeteu, perquè a mi m'agraden molt els clàssics, i jo passaré d'un autor molt dolç a un que no ho és tant. El primer autor és Dickens, tenim un conte de Nadal, de Charles Dickens, tots coneixem la història, i em sembla que és important, a més, que es vagi repetint aquesta història, que, a més, té una facilitat increïble per adaptar-se als temps moderns. És increïble com el Dickens, no sé com, no passa de moda. És una cosa curiosíssima i a tots ens afecta aquells tres fantasmes que ens visiten i que a tots en alguna vegada ens han fet pensar una mica. Tenim el Jaume Comas, l'Enric Major, aquella veu que tots coneixem també, a la biblioteca de Vullpalleres. Si us plau, feu un Google, busqueu i aneu a omplir aquesta sala, perquè un Dickens sempre és un Dickens.
Però això és avui, a les 7 de la tarda?
Això és avui a les 7 de la tarda, justa. Uh-huh. O sigui que s'afanyin, que apuntin a l'agenda, 7 de la tarda. Demà també, divendres 23, a les 6 de la tarda, a la llar d'avis de la parròquia. Tenim Antoni Subirana. Antoni Subirana és un cantautor que ha tret recentment, bueno, potser no tan recentment, però ha tret un CD que canta poesies de Nadal. I aleshores l'està presentant a diversos llocs, l'ha presentat a Girona, a Sabadell, al poble Claramunt, i ens ve aquí a Sant Cugat també a presentar-lo. Cantarà cançons de Nadal, d'en Maragall, d'en Verdaguer, de Carner, de Papasseig, Guimarà, musicats per ell mateix, i penso que serà una activitat força adient, molt interessant, i ja us dic, demà, divendres, a les 6 de la tarda, a la llar d'avis de la parròquia.
Anem a la setmana que ve?
Anem a la setmana que ve, el dimecres 28 tenim aquest altre autor que us deia que no és tan amable, que és el senyor Truman Capote, que si només heu vist la pel·lícula diríeu, home, no tinc a veure gaire el Nadal amb el Truman Capote, però si aneu pels llibres veureu que sí que és un senyor que el Nadal el tocava molt de prop. I tenim un espectacle a càrrec del David Bagés i el Marcel Caselles a la Biblioteca Gabriel Ferreter, i ens llegiran uns contes de Nadal, i aquests contes valen molt la pena.
Dimecres a les 8.
Dimecres a les 8.
I ara anem ja al... el proper mes. Com que no ens veurem, suposo, fins a final del mes de gener, sí que us volia comentar un parell d'activitats que hi haurà el mes de gener i que val la pena que us apunteu i que no us perdeu. Una és el dimarts 17 de gener, l'Espai Poètic. A l'Espai Poètic, que sabeu que es fa tots els tercers dimarts de mes al Cafè Auditori, tindrem, en aquest cas, en Francesc Gelong. L'Espai Poètic sabeu que és un lloc on es pot anar a escoltar, a llegir i parlar de poesia. No és només llegir i escoltar, sinó que es pot establir un col·loqui, un diàleg amb el poeta convidat. I en aquest cas és en Francesc Gelong. En Francesc Gelong és un gran escriptor, tot i que, fixa't, ha publicat només un llibre de poesia, que és La mandra no és ocell. Però que és un llibre de poesia que fa temps ja que la gent li demanava, perquè eren poemes que ell recitava i només recitava. Ningú els acollia per escrit, no s'editaven, i al final la col·lecció La Batre li ha insistit perquè publiqués aquest llibre de poesia, i és La mandra no és un ocell, el llibre.
O sigui que feia com de trobador.
Doncs sí,
bueno,
que sí.
Bueno, interessant.
Sí, tu, Jaume, em sembla que tu el coneixes força, en Francesc Jalong, no?
Efectivament, en Francesc Jalong, que és una absoluta força de la naturalesa, un animal que la gent ha d'anar a veure aquest dia de 7 de gener a l'Espai Poètic perquè gaudirà moltíssim de la seva capacitat per captivar, seduir i exaltar a través de la poesia, que és el que han de fer els poetes del segle XXI.
Doncs sí, senyor. Així doncs, el dimarts 17 de gener, apunteu-vos a les 7 de la tarda, Francesc Jalong al Cafè Auditori.
I de l'auditori passaríem al nostre grup de lectura que el mes de gener ens estrenem amb el que és el poeta santcugatenc per excel·lència, que és Gabriel Ferrater. Dedicarem 3 mesos a parlar de Gabriel Ferrater. Hi haurà 3 sessions. La primera el dimecres 11 de gener a les 7 de la tarda al grup de lectura. I com a novetat ho farem al Mesón. El Mesón ens ha cedit les instal·lacions. El Mesón i Gabriel Ferrater sabeu que estan molt relacionats i una mica és recuperar aquesta presència del Gabriel Ferrater en una de les nostres institucions locals aquí, que és el Mesón. Tothom benvingut. El presentarà a l'acte el Jaume Subirana, que ens vindrà a parlar del Ferrater en aquesta primera trobada. Més endavant hi haurà el Jordi Julià. I fins aquí les novetats.
Molt bé, i...
Heu anat a...
Has vist? Ho hem fet molt bé, no, aquesta vegada, Carme?
A una velocitat increïble, eh? D'això se'n diu aprofitar el temps,
És que, Carme, saps què passa? És que tenir en Jaume Pons a l'Horda...
El vols exprimir, eh?
El vull exprimir al màxim.
Ja, ja
no cal que ho vulguem nosaltres.
Ell sí que és una bèstia poètica. En Jaume sí que ho és. I, home, volia aprofitar que el tenim avui amb nosaltres per dedicar una entrevista... a fons, a veure, no gaire a fons perquè em deixes poc temps, però però amb el temps que tinc, el sí, màxim que
sempre
el màxim que es pugui. Jaume Pons a l'Horda. Jaume Pons a l'Horda és un poeta, té ja 14, és jove, no diré la seva edat, si la vol que la digui ell. Té 14 poemes, si no recordo malament, 14 poemaris publicats, 14. Alguns, bueno, tots molt bons, però cal destacar alguns d'ells. Per exemple, Cilici, que va publicar el Moll el 209, fantàstic. Els Estris de la Llum, El Poder i la Fortó, Carn vol dir desaparicions. El darrer, Cala foc als ossos, un poemari fantàstic. Ha tingut, des de la primera publicació fins ara, porta 9 anys publicant, ha tingut 10 premis ja. 10 premis. 2 d'ells, els més importants, penso jo, de traducció. El Crítica Serra d'Or i el Premi Cavallverd de traducció per la traducció de Fulles d'Herba de Walt Whitman. Vull que a sobre és un gran traductor.
Llibre, deixa'm dir, que està en la 8a edició.
8a edició.
8a edició.
8 edicions s'han fet ja. Ha publicat també novel·les. Faula, Apocalipsi, diari de rodatge de la història de la meva mort de la història de la meva mort d'Albert Serra, i una narració a la recerca del flamenc juntament amb en Sebastià Portell i en Joan Tudó. Ha aparegut antologies, ha fet múltiples espectacles per tot Catalunya, ha traduït molts altres textos. Els seus poemes, és a dir, estem parlant d'un poeta important, Els seus poemes han estat traduïts al francès, a l'anglès, a l'alemany, a l'italià, al portuguès, al gallec, al basc, al serbi, al croat, al bosni, a l'ucraïnès, al romanès, a l'estonià, a l'holandès. I paro, encara n'hi ha més, Encara n'hi ha més. Aquest és en Jaume Pons a l'Horda. Per tant, és efectivament...
Com deies, és un animal.
És una bèstia poeta. Jaume, hola.
Joan, estic cansat i tot de la presentació. Mare de Déu.
Sí, tant.
Sí, potser he estat una mica exhaustiva, Jaume. Però bueno...
No, m'encanta.
Escolta, bueno, comencem a parlar una mica, Jaume. Jo la primera pregunta que et volia fer és ja per començar a trencar una mica d'esquemes. S'està dient que hi ha molta aridesa cultural en aquest país, que la cultura està desèrtica. Tu sents aquesta aridesa i, d'altra banda, aquesta aridesa és culpa de que no hi ha un públic lector de poesia o és culpa de les institucions que no... recolzen massa la poesia? És a dir, com ho veus això, Jaume?
Mira, jo no crec que hi hagi herides o cultural, al contrari, contra tots aquells que fan pronòstics que diuen que vivim el pitjor temps, jo m'aventuraria a dir que vivim el segon segle d'or de la poesia catalana, perquè hi ha més poetes que escriuen que mai, hi ha més editorials que publiquen poesia que mai, més espectacles, més recitals, més grups de lectura que mai. El que no puc negligir de cap de les bandes, i això és absolutament cert, és que és veritat que, encara que hi hagi més poesia que mai per totes bandes, també és cert que els mitjans de comunicació, i en aquest cas vosaltres sou l'excepció i vos dono les felicitacions per això, perquè dediqueu aquest temps a la poesia que en parleu i que la desenvolupeu, és una cosa que no solen fer els mitjans de comunicació cada vegada, diguéssim, més grans, sinó que se va reduint amb guetos culturals. No és que siga mèrits, el problema és que s'està convertint la cultura en un gueto. I des de les institucions, jo també critico moltíssim les feines que, per exemple, fa el conseller de Cultura, Santi Vila, en què cada vegada que ha de fer un concert o qualsevol acte públic, van citar un escriptor en llengua castellana que en llengua catalana, la qual cosa a mi me sembla absolutament vergonyós. Perquè
ara ens trauran la subvenció a la ràdio, eh? Ara ja ens
quedarem sense subvenció. No, no, però és veritat. Absolutament cert, vull dir, és cert. Vull dir, aquí ho dic, vull dir, jo he anat a tres actes seus, i en els tres actes ha citat en Jaime Gil de Viedma. Doncs a mi m'agrada molt en Jaime Gil de Viedma, però no és corresponent quan a la Premi Nacional de Cultura, entre d'altres, que en Antònia Vicenç, en lloc de recitar dos versos d'en Antònia Vicenç, que per altra banda és una poeta extraordinària que ha passat per Sant Cugat, que tothom s'ha enamorat de la seva poesia, en resulta que recita en Jaime Gil de Viedma. Doncs això és una cosa que sí que demostra seridesa mental de segons quines persones. I això s'ha de dir, i això s'ha de criticar, i s'ha de combatre, sobretot.
Antònia Vicenç, de la qual hem sentit a parlar aquí en aquesta casa, Cugat.cat no fa gaire. Nosaltres, parlant de poetes, Jaume, ens agradaria que ens diguessis una mica com veus la figura del poeta. Abans tu ja has comentat una mica què ha de fer un poeta, què no. Tenim una idea de que un poeta normalment és un senyor gran que recita poemes doncs, antics de Sagarra. Com veus tu la figura del poeta?
Sobretot en el segle XXI jo crec que no hi ha una catalogització ni tampoc una etiquetització de lo que hauria de ser el poeta, al contrari, el poeta sobretot ha de sorprendre. El que a mi m'agradaria destacar, i això és important, és, abans de dir, no vol dir l'edat, jo tinc 32 anys acabats de fer, jo vaig néixer l'any 1984, si en 10 anys he pogut fer tot això, la gent pot fer moltíssimes coses, han d'aprofitar el temps. Hi ha poetes que tenen problemes amb el temps, com comentàveu abans, i no se saben controlar, però d'altres d'altres sí que sabem administrar el nostre temps. Per tant, jo crec que el poeta s'ha de saber adaptar, per una banda, a les circumstàncies.
Els oients ja m'haurien de veure la cara de la Carme quan has dit que tens només 32 anys i ella ha fet cara de dir, però si ha fet 30.000 coses aquest home.
Jo no sé, sí, la veritat és que ha estat super eficient en la gestió del temps, perquè per fer tantes coses, després de la presentació que ha fet en Joan Tres i a més una presentació que ha dit que ha sigut curtíssima, imagina't.
Sí, sí, imagina't. Per tant, a més de tot això, m'atreviria a dir una altra cosa, que hi ha més poetes joves que mai que estan fent molt de recitals, que estan fent moltes publicacions, que fins i tot s'estan posant al càrrec de noves editorials, és escàs. Des de València, per exemple, d'Edicions del Buc, a Mallorca, a Dia Edicions, o al Principat de Catalunya, a la Breu Edicions, o també Edicions Terrícola, que són editorials arriscades, independents, que alguns diuen que suïcides, però jo no crec que la poesia sigui suïcida, al contrari, la poesia és un acte per intentar entendre el nostre món, per intentar entendre la realitat, fugir de la superficialitat i, sobretot, mostrar-ho a la gent. Per això jo crec que el poeta, a part de ser una persona que lluiti contra les convencions, que intenti anar a l'arrel de les coses, crec que ha de ser prou dinàmic com per poder-ho mostrar. Hi ha de fer recitals i ha d'anar propagant la seva paraula. Per tant, jo crec que el poeta més que mai ha de ser com un trobador, ha de ser com un bard que s'ha de reunir a les places públiques i aconseguir-ho. I no només se pot quedar en el món de les lletres, també ha de ser capaç d'investigar altres territoris com la narrativa, la filosofia, la ciència, els videojocs, els còmics o tot el que faci falta. Per això, jo predic en l'exemple, he tocat tants de territoris, encara en tocaré molts més, però sobretot tenc una cosa que és la passió. La passió és el que aconseguirà que la poesia deixi d'estar només dins un llibre i que pugui envair com un virus la realitat.
Jaume, fantàstic això que ens acabes d'explicar. I va una mica lligat amb aquest paper del poeta un vers que està en el teu darrer llibre, en Calar foc als ossos, en Cala foc als ossos, que diu, escriure és exterminar. I viceversa. Clar, qualsevol lector que llegeixi això, suposo que d'entrada s'esverarà. Què ens vols dir amb això, Jaume?
Amb això vull dir dues coses per començar. Primera, que el llenguatge s'ha de subvertir. Han d'anar més enllà de les categories que feim servir. La paraula exterminar, precisament, és una paraula que ha estat segrestada per segons quins sectors de la població per parlar d'una cosa molt relacionada amb l'Holocaust, amb la Shoah, amb la hecatombe que va representar la Segona Guerra Mundial, l'aniquilació sistemàtica i mecànica de jueus. Però exterminar, a part de referir-se en aquest camp concret, se refereix a moltes altres coses. Exterminar també vol dir liquidar les altres opcions, sense que això vulgui dir que la persona que escriu aquesta paraula té una voluntat moral de destruir. Al contrari, hi ha la possibilitat. Precisament, això mos ve molt bé per aplicar-ho en Francesc Jalón, que en Francesc Jalón durant 10 anys ha estat escrivint La mandra no és un ocell, un llibre extraordinari, poemes del qual havien pogut sentir i escoltar a través de la boca del propi autor fa 10 anys. Durant 10 anys li ha costat moltíssim poder arribar fins a la conclusió d'aquest llibre, i això jo només ho puc explicar des del fet que la perfecció era l'ideal d'en Francesc per tal d'aconseguir aquest llibre. Però hem de recordar, com va dir el poeta Carles Agmor, que la perfecció és feixista. Aquella imatge que tenim ideal dintre del nostre cervell pel que hauria de ser una pel·lícula, un llibre, una vida, el que fos, això és una imaginació, no se pot arribar a concretar mai. Per tant, cada vegada que o bé escrivim, o feim un llibre, o aconseguim dur a terme una d'aquestes concrecions dels milers de possibilitats, el que estem fent és exterminant tot allò que no és, i totes les opcions que queden dintre de la concreció. Perquè tu, quan escrius alguna cosa, elimines la possibilitat de totes les altres. Per tant, escriure és exterminar. Però també exterminar és un acte de creació. Exterminar també se pot entendre com un acte d'escriptura.
Jaume, abans ens has dit que el poeta s'ha de nodrir no només de literatura, sinó de tot. En aquest últim llibre teu, Cala foc als ossos, tenim un personatge que es diu Basllum, el guerrer de l'esperma i l'espasa, el sant de la bava, el golafre, tenim de tot. D'on surt tot això, Jaume?
Mira, per començar, una de les persones que més m'han influenciat per tal de poder tenir en compte aquesta qüestió que el poeta ha de ser eclèctic i multidisciplinar és precisament un poeta instal·lat a Sant Cugat, un dels més importants dintre la poesia catalana actual. Estic parlant d'en Lluís Calvo, un autor que també en la seva obra ha fet poesia, ha fet assaig, ha fet narrativa, ha fet investigació, ha fet totes les diferents possibilitats de literatura per engrandir l'univers de la poesia catalana. Ell és una de les persones que me va demostrar que no només havia de llegir Ausias Marc, Josep Carner, Salvat Papasseig, Joan Vinyoli, Felícia Fuster, Rosa Leveroni i els nostres grans clàssics, sinó que també m'havia d'empapar de poesia, de còmics, de manga, d'ànime, de totes les disciplines possibles. Per tant, en Lluís Calvo és molt culpable precisament de la meva concepció poètica, i per això en Lluís Calvo el vaig convidar a fer l'epíleg de Cala foc als ossos, i fa la millor anàlisi que s'ha fet mai de la meva poesia.
Em sap molt greu dir-t'ho, Jaume, però és que amb el Joan tenim una discussió sobre què és millor d'aquest llibre, si els teus poemes o l'epíleg del Calvo, perquè de veritat que és un text extraordinari, l'epíleg del Calvo, i et retrata d'una manera tan interessant i tan profunda.
Absolutament, jo crec que se pot tirar, se poden tirar en els temps totes les meves composicions i només guardar l'epíleg del Calvo.
No cal, és històric. I precisament
és molt interessant perquè totes aquestes criatures que comentaves, Jordi, que formen part de Cala foc als ossos, és una inspiració directa del món del tarot, del món esotèric, del simbolisme, de la metàfora. Per tant, Alejandro Jodorowsky ha estat una de les màximes influències meves, perquè abans de fer psicomàgia com un loco, a més de ser un gran director guionista de còmics, és una persona que ha investigat molt el tarot, com han fet també altres poetes, com en Rilke, com en Andreu Vidal, com en Leopoldo Maria Panero, que també són un poquet influència. Per tant, d'aquesta forma salvatge vaig voler crear el meu propi tarot, i per això vaig inventar una sèrie de criatures abominables, salvatges, brutals, per poder mostrar de quina manera la naturalesa humana, tan divina com autèntica, pot arribar a ser molt radical.
Jaume, efectivament, Cala foc als ossos té un gran epíleg de Lluís Calvo i un pròleg de Màrius Sempere. Realment un llibre amb dos padrins, Jaume, importantíssims a la poesia actual. A mi que m'agrada molt anar comentant coses de la poesia, hi ha també un vers que m'ha omplert d'esperança, no? Que quan l'he llegit dic, ostres, que bé, que m'ha fet sentir bé, no? Que és quan dius, l'univers es masturba quan tu somrius. M'ha semblat fantàstic, Jaume. Explica'm, dóna'm una mica l'entrellat d'aquest vers, no? Fixa't, l'univers es masturba quan tu somrius. Em sento important, no?, quan jo llegeixo això. Em sento
un dia. I tant, I tant, absolutament.
Perdona, Jaume, no? Anava a dir, i segurament té a veure també amb aquest segrest de les paraules que explicaves abans.
I aquí absolutament. Digues,
no, no, anava a dir que aquí masturbar jo l'entenc d'una manera completament diferent de com l'entenc normalment.
I de quina manera, per exemple, m'agradaria saber-la?
Doncs a mi em transmet alegria, felicitat, un moment plaent, no? La idea és...
Exacte, no és només un acte d'onanisme. Vull dir, també és un acte de celebració, la masturbació. Per això dic que, ostres, l'univers està content cada vegada que somrius, l'univers s'excita cada vegada que somrius, l'univers es masturba quan tu somrius. Efectivament, estic totalment d'acord amb això. Aquest vers neix per dues culpes. La primera culpa és per la meva dona. Jo estic casat amb una altra poeta extraordinària que se diu Anna Wall, i ella va ser la màxima inspiradora d'aquest vers, i ja vaig pensar, quan la meva dona riu, quan aquesta gran poeta i persona riu, l'univers es masturba. Per tant, això ja és innegable. Però al mateix temps, també penso que han d'intentar ser eufòrics. En un temps en el qual tot és cada vegada més complicat, on la tensió política cada dia és més creixent, on sembla que tot és abominable, apocalíptic, que han de morir, que tot ha de ser absolutament horrorós, jo crec que ens hem d'esforçar per ser alegres, per ser feliços, i sobretot per transmetre un poquet aquesta felicitat de viure. Miquel Bauçà, dels alegres i els feliços i els aventurers, jo sempre vinc amb vosaltres. Doncs de la mateixa manera jo crec que ens hem d'esforçar per intentar somriure. Per tant, totes aquestes persones que ens estiguin escoltant, i quan tinguin, per exemple, un dia molt dolent, o s'hagin d'aixecar i hagin d'anar a fer feina, o hagin de fer una cosa que els disgusti molt, que se mirin en el mirall, que somriguin i que se recitin. L'univers es masturba quan tu somrius. Oh!
Mira, ara mateix.
Ara mateix. Escolta'm, deixeu-me fer un anunci, perquè no sé si hem passat anuncis. Ja que estem amb festes i ja que és un tema que hem de fer regals, deixeu-me, si us plau, recomanar-vos a tots que aneu a la llibreria i demaneu tots els sepulcres del Jaume Pons a l'Horda, que és un llibre que inclou altres llibres i és un llibre, diguéssim, que és una magnífica porta d'entrada per començar a conèixer aquest noi que jo crec que tots us està enganxant ja a l'altra banda de l'antena, que us estic veient en plan, què diu aquest noi que m'està agradant el que està dient?
Jaume, tens una... A dins el calafoc als ossos... Ja, sí, m'estan dient que és la darrera pregunta, Jaume, el temps. Una pregunta molt curta,
Que tindrà una resposta curta.
Jaume, mira, jo t'ho explico perquè ho entenguis. Volen llegir un poema de Nadal. Clar, la gestió del temps. Tornem al gran dilema,
sí,
la gestió del temps.
Sí, som-hi. No, però és més important el Jaume que el poema. A veure,
doncs tu mateix.
Jaume, tens uns a dins de Calafoc els ossos hi ha tot un seguit de poemes que tots tenen el mateix títol, Ejaculacions. Per què aquest títol?
Són ejaculacions perquè són com lletarades, però lletarades no totes soles, sinó lletrarades. Són aforismes, són poemes molt ràpids, són com frases que arriben de forma molt definitiva, com per exemple tot aquell que se vulgui acostar a la meva poesia té dues opcions, i per això faig una ejaculació que diu així: soc l'atemptat a punt de produir-se, desactiveu-me o celebreu-me. Així de clar.
I et celebrem.
Moltíssimes gràcies. Jo, com que veig que ja hem administrat els temps, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, vos estic molt agraït, i també vos voldria dir que totes les persones que ens estiguin escoltant, que comprin el meu llibre, que me llegeixin, crec que poden gaudir molt, crec que poden celebrar les coses bones de la vida, i a tots vos dic que molts de vosaltres no vos conec, però vos estim, perquè a través de la poesia estem tots connectats.
Doncs moltíssimes gràcies, eh? Moltíssimes gràcies per aquestes paraules, per aquesta entrevista tan interessant i contundent, eh?
Contundent.
Doncs res, continuarem somrient.
Jaume, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a Mallorca.
Moltíssimes gràcies. Molt bones festes, Jaume. Alegria, poesia, i que la cosa ens sonrigui.
Igualment.
I que l'univers també s'ho passi bé. Salut.
Salut,
Jaume. Bon dia. I per acabar, doncs, us sembla que us llegeixi el poema de Nadal, que em queden 2 minuts?
Va, vinga.
Sí? Mira, he escollit un poema de Nadal d'en Joan Salvat Papasseit, perquè penso que és el primer poeta modern que tenim en aquest país i que val la pena. És un poema que es diu Nadal, i a mi sempre m'ha agradat molt. I diu així: sento el fred de la nit i la simbomba fosca. Així el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis que l'empedrat recolza i els altres qui la vencen, tots d'adreça al mercat. Els de casa, a la cuina, prop del braser que crema, amb el gas tot encès han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena, i ells recullen les plomes i ja enyoren demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com som. Jesús ja serà anat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. Joan Salvat, Papa Seit.
Molt bé. En temps.
Has
en temps.
Vist? Has vist?
En temps. Bé, doncs, si voleu regalar poesia, avui ja us hem fet la recomanació. Que necessiteu temps, això ja és una mica més complicat. Tots els sepulcres de Jaume Pons a Lorda, el qual hem tingut el plaer d'escoltar en aquesta interessant entrevista. I senyors, Jordi i Joan, bones festes per vosaltres.
Gràcies.
Molta poesia, que segur que en tindreu.
Molta.
Molta poesia.
I ens tornem a trobar el 2017.
Això mateix.
Eh?
I bona... Bon Nadal poètic per tots els oients.